Bon dia, bon dissabte d'aquest 14 d'octubre. Nosaltres tornem a ser aquí al Penedès cap de setmana i, com sempre, és un plaer despertar-nos amb tots vosaltres i amb totes les persones que han d'anar passant avui per aquí pels estudis de Ràdio Vilafranca.
Quants dies sense que diguis això?
Començaré fent un petit resum, guió, esquema del que passarà avui per després poder desenvolupar les meves habilitats comunicatives, d'acord? Així que, de moment, començo explicant-vos, estimada audiència, què passarà avui. Començarem, com és tradició, amb Singulars, la secció on el Marc Paredes i l'Enric Vidal ens porten cada setmana un personatge destacat, vinculat, amb relació amb el territori Penedès, Vilafranca i tot el que té a veure per conèixer-la més profundament. Seguim amb la secció de la carta, on el nostre estimat Abel Cruces... Abel Cruces, el que fa és portar-nos recomanacions. És que ara saps què faig? Les paraules en castellà les intento fer català.
I Cruces?
I Cruces m'ha semblat una bona manera de començar-ho.
Seria Creus.
No, però és catalanitzar-ho.
Malament.
Malament, exacte.
Ah, vale.
Doncs aquest dato que us donava, l'Abel Cruces ens porta recomanacions de pel·lícules, sèries i cançons. Després, a la secció de Cuida't, cada setmana venen la Luna o l'Albert, i en aquest cas, doncs, una d'aquestes dues persones, ja veureu de quina us estic parlant, ens
l'Albert,
portarà...
L'Albert, em sembla.
L'Albert, et sembla que ve avui?
Sí.
Doncs a veure si és veritat, a veure de què ens ve a parlar. I per últim, abans de marxar, a Síndic de Queixes, on ja sabeu que el Marc Martí i el Nil Coral cada setmana venen a ocupar un espai a la ràdio per fer el que farien al carrer, però almenys així algú els escolta.
Sí.
No, almenys així tenen una mica d'audiència.
Perquè criden, eh? Potser al carrer també els escoltarien.
Potser no faria falta que vinguessin.
Exacte.
Us poseu aquí baix
i aneu
fent la mateixa funció. Molt bé, després de fer els protocols que indiquen el nostre contracte, que és explicar de què va el programa, ja podem començar a fer un micro obert.
Aviam, Judit, quants dies?
On has estat? Ara. Doncs l'última vegada que vaig ser aquí, crec que vaig dir que me n'anava a l'Índia.
Pot ser.
I no he tornat. Jo porto allà dos mesos
bueno,
i mig.
Bueno, sí que vas tornar, hi va haver uns programes que vas dir ara mateix estic a l'Índia.
Sí, perquè jo vaig ser-hi, però l'audiència no s'ha vingut mai de la meva tornada, i és que vaig tenir un petit problemet.
No, res.
Que tampoc cal posar-nos aquí i explicar coses. És que a mi m'agafa fluixera, també, saps? Soc aprensiva. Però bueno, la qüestió és que ara porto un parche a l'ull perquè m'estic recuperant d'una petita... problemàtica.
Anava a dir petita, petita.
Bueno, bé, tinc l'ull obert i perdo la visió, però...
És una cosa
que no vull preocupar la gent. Soc una persona solidària,
està aquí, està
humil.
Aquí.
Estic aquí.
Amb peu quan s'aixeca de la cadira.
I amb ull.
Amb un ull.
Amb un ull. No, estic millor, m'estic recuperant. I llavors jo tenia ganes ja de tornar, de sentir aquesta sintonia. Pensava, si no me'n recordaria de com funcionen les coses... No, la veritat és que em sento igual.
T'has hagut de pensar la cantarella de l'inici?
És una cosa que podria fer-te en qualsevol moment del dia.
Està tan integrada ja que...
És com quan et saps una cançó, aquella cançó te la saps.
Com les taules de multiplicar, no? Una per una,
això no m'ho sé.
Una per dos, dos.
Però jo la cançó me la sé i si no me l'acabo de saber, a mesura que vas xerrant, et va venint, saps? I si no, t'ho inventes una mica.
Sí.
Com l'Aitana Operación Triunfo el primer dia, que va haver de fer un rap. Se'l va acabar inventant, però és una mica així, com que l'audiència tampoc... Bueno, també és...
Igual, exactament igual.
Bueno, doncs ella cantava.
Sí, com la Letícia.
La Letícia Ortiz?
La reina, la Letícia.
Cantava?
Ha fet un rap.
Ai, sí que ha fet un rap, aquesta també.
Ai, que freda que estàs.
És que estic malalta. I on és veient que vaig venir i marxant, de vegades...
Estàs una mica morta.
No, ara en sèrio, estic molt contenta de tornar a ser aquí, tinc moltes ganes de començar aquest Penedès cap de setmana, espero aguantar fins al final.
Jo t'he trobat molt a faltar, perquè...
Tu diràs...
Costava d'omplir jo sol aquí.
Clar, jo ho entenc, que la cosa no es fa mena, jo m'imagino i tampoc voldria ser tu en aquests moments.
Però bé,
però
ja
estàs aquí. Però
ha
sigut un relleu molt bo, no tinc intenció de tornar a marxar.
Això espero.
De moment, no sé
ara
què fessin fora.
Ara marxaré jo un mes, a veure.
Ja. Ojo por ojo, eh? Si tu me lo haces, yo te lo... Tu me mates, yo te mato. O alguna cosa així, no?
Sí.
En fi. Bueno, doncs, sense més preàmbuls, ha arribat el moment que tots esperàvem i és de començar el Penedès cap de setmana d'avui dissabte. Així que comencem amb la capçalera. Els dissabtes al matí tenim la sort i l'honor de conèixer una persona que o teníem ja pista per Vilafranca o pel Penedès o per algun territori proper en aquestes localitats que estic mencionant. I el que fem és rebre el Marc Paredes i l'Enric Vidal, que a la seva secció de singulars ens porten una persona destacada i podem conèixer-la amb més profunditat. Bon dia, nois!
Què tal?
Bon dia, bon què tal?
Bé, quants dies que fèieu que no em vèieu, eh?
I tant, Judit.
Que fèieu que no em vèieu i ara em veieu a vosaltres.
Estava pensant.
Aviam,
no
què dius?
No he dit que no ens vèiem.
No,
vosaltres.
Vosaltres a mi, perquè jo a vosaltres encara trigaré uns dies a veure-us del tot bé. Però no estem aquí per parlar de vistes, sinó per parlar de descobrir qui és la persona que ens acompanya avui aquí entre nosaltres.
Doncs sí, avui reprenem una temàtica que fa setmanes que no toquem, ja ho podem anunciar, per tant, ja avancem a la primera de les pistes. Avui parlarem de castells, eh? I amb una persona, Enric, aviam si pots desgranar una mica més qui pot ser.
Una persona molt coneguda aquí a Ràdio Vilafranca i a Penedès Televisió des de fa una bona colla d'anys. Per tant, tenim una fusió que jo crec que ja és gairebé inconfusible pels oients d'aquí de Ràdio Vilafranca i els espectadors de Penedès Televisió, és a dir, que sense més, doncs que sona la música i passem a presentar el singular d'aquesta setmana.
Així és. Doncs el 47è singular del Penedès cap de setmana és en Pep Ribas. Què tal, Pep? Com estàs?
Molt bé, gràcies per convidar-me.
La veritat és que teníem aquesta entrevista pendent. Te l'hem tornat, eh?
Me l'ho tornat. Jo vaig dir, bueno, us faig jo la primera, després me la tornareu. Segur que me la tornareu.
I tant, doncs així ha estat. Moltes gràcies, Pep, per ser avui aquí amb nosaltres.
De
hem
rem.
Dit que parlarem de castells i no farem cap altra cosa que comentar tota la teva trajectòria aquí en el món dels castells, que, Enric, és força llarga, eh?
Exacte. Tenim apuntat, Pep, que estàs vinculat al món dels castells des de principis dels anys 70. Més o menys, però que vas començar aquí al periodisme casteller a Ràdio Vilafranca l'any 1992. Però comencem a parlar una mica d'aquests inicis, no? D'on et ve aquesta passió castellera tan arrelada?
Doncs mira, és molt fàcil. Mon pare és nascut a Vilafranca, va anar a viure a Barcelona molt jove i es va vincular a l'any 69 als castellers de Barcelona. Realment es va vincular a l'any 70. Jo tenia 4 anys, així que a partir d'aquí, doncs, si es pot imaginar que els castells van formar part de la meva vida des dels 4 anys vivint a Barcelona. Bueno, en aquest cas, vivint a l'Hospitalet. Jo soc nascut a l'Hospitalet. I amb pare penedesenc i amb una relació vilafranquina amb tiets, tietes, cosins, cosines i família, evidentment.
Clar, aquesta vinculació amb els castells ha anat evolucionant, has passat fins i tot en algunes colles castelleres.
Correcte.
I has acabat en el món del periodisme, podríem dir, no? Explica'ns una miqueta
tota aquesta relació. No, jo vaig començar fent castells a Barcelona, des de ben jovenet. Vaig formar part de la tècnica dels de Barcelona mitjans dels anys 80, fins que va haver un moment que, bueno, també per qüestions de feina em vaig traslladar a treballar a Castelldefels, encara que engravi a Barcelona, i aquesta relació amb la gent de Castelldefels va fer que, bueno, que m'integrés també a la colla de Castelldefels, de la qual vaig ser cap de colla unes temporades, i sent cap de colla de Castelldefels i ja estant a Castelldefels és quan vaig començar amb el periodisme casteller, diguem, i clar, va un moment que era o periodisme casteller o castells, i vaig decidir-me més per quedar-me amb el tema periodisme casteller.
Tenim apuntat, com dèiem, l'any 1992, comences.
Correcte.
Aquí a Ràdio Vilafranca. Clar, evidentment, han passat 31 anys des d'aquella data. No sé si el periodisme casteller en aquella època, també n'hem parlat amb el Carles Esteve, amb altres periodistes també vinculats als castells. Clar, en aquell moment potser el periodisme no estava tan lligat al món dels castells com ho és avui en dia.
Era una qüestió molt diferent. Sempre hem dit que els que venim d'aquella època, majoritàriament, quasi ningú era periodista. Si érem castellers, que exercíem de periodistes, perquè algú havia de parlar de castells. En canvi, ara és al revés. Ara són els periodistes que són castellers i, aprofitant la seva professió, parlen de castells. Però en aquella època no hi havia periodistes castellers, hi havia molt pocs periodistes castellers. I abans érem la gent que feien castells, que ens agradaven una mica els mitjans de comunicació, els que portàvem la informació castellera, que va ser el meu cas. Jo ho tinc molt ràpid. Vaig començar, la meva primera moment de castells va ser els monjos del 92, juliol del 92. Havia conegut el Jaume Grau abans, el Jaume Grau és el gran mestre d'aquesta casa, un dels homes que més m'ha influït en el món castellà del periodisme, i amb ell vaig fer una dia de castellera als monjos, m'hi vaig quedar, vaig fer el 93, vaig fer el 94, el concurs amb ell el 94, i a partir d'aquí, doncs, ja fins que l'any 99 ell marxa, em quedo sol, i, bueno, algú havia d'agafar la responsabilitat, i a partir de l'any 99-2000 sí que ja agafo la responsabilitat de fer-ho jo sol.
Clar, és que ser, no, periodista casteller, diguem que no és un aspecte molt fàcil en el sentit que saps quan comences, però no saps quan acabes,
jo vull aclarir una cosa. Jo sempre he dit que jo no sóc periodista i jo sempre he dit que jo sóc cronista casteller, que no periodista, pel respecte a la gent que té la carrera de periodisme, no? Jo sóc el metge sociocultural, jo em dedico a la meva feina habitual, jo sóc funcionari en un ajuntament, sóc cap d'una àrea i la meva feina és la meva feina. però els castells, evidentment, jo no soc periodista de carrera, malgrat que amb 30 anys he après moltes coses i possiblement podria desenvolupar-me com a periodista molt, molt tranquil·lament, però no tinc la carrera de periodisme. Per tant, sempre he dit que prefereixo que em diguin cronista casteller que no periodista casteller.
Per tant, com has viscut, no?, aquesta fase com a cronista casteller, en el sentit que, clar, saps quan comences, no?, però sí, no saps mai quan acabes.
Bé, és que hem passat per totes les auques, no?, podríem dir. Per exemple, als inicis dels 90, els mitjans eren molt raquítics. Clar, els telèfons mòbils en aquella època encara no existia. Llavors havies d'anar amb un aparell que havies de connectar a la paret d'un telèfon. I per allà tinc detalls. Per exemple, a la Bisbal, del Penedès, durant molts anys vam estar, Gemma Grau i jo, fent la diada des del carrer, des d'una cantonada d'un carrer, agafant-li el cable del telèfon, o enxufant el nostre cable del nostre aparell telefònic a la paret de la senyora que ens deixava entrar a casa seva a treure-li el telèfon i a penjar el nostre. I amb aquell aparell telefònic fèiem les diades castelleres a Ràdio Vilafranca durant una pila d'anys, i altres ajuntaments també. Necessitàvem la paret del que era abans els telèfons fixes de casa. I durant molts anys vam anar així. Imagina't els inicis, fins que ja els mòbils es van posar de moda, ja es van venir els aparells que eren més inalàmbrics i es van permetre una mica el 5G, bueno, en aquella època el 3G, el 4G, fins que ara hem arribat a l'època del 5G.
Mm-hmm. Clar, les places castelleres potser no són l'indret de vegades més adient per fer una retransmissió, no? Enguany a l'Arbós, la diada es va moure dintre l'església de l'Arbós i tothom es va moure allà, i els periodistes també es va moure allà. Mm-hmm. Clar, potser a vegades també és adaptar-se molt a les circumstàncies, perquè una diada es pot suspendre per pluja, t'has de moure molt.
Bueno, per això tenim els equips mòbils que es podem desplaçar. Una cosa és haver de, el que deia, no? Necessitem obligatoriament un punt d'ordinador per penjar. Llavors, clar, límites, perquè si no va ser un ajuntament és molt difícil de trobar. Amb aquests aquells mòbils d'avui en dia, aquí la gent de la casa, el Joan Amat, el Marc Pujol i tal, llavors saben, no?, que aquests aparells que necessitem avui en dia són fàcils de traslladar, i això avui en dia és molt fàcil. Una altra cosa és que el lloc a la plaça sigui la dient, que és una altra de les coses, també és important de dir.
Sí, un aspecte que et caracteritza, Pep, és el fet que et coneixes moltes dades, no?, castelleres, però infinites. Jo et volia preguntar, fas colzes? En el sentit que sí, te les estudies, literalment?
Sí. Bueno, t'haig d'explicar que tinc una baixa de dades molt interessant, que he anat recollint al llarg dels anys. Cada setmana toco, trastejo o actualitzo o miro 14 excels diferents.
Ostres!
14. Hi ha un excel que és superdefinitiu, que després te l'ensenyaré,
sí,
que és tots els castells de nou per temporades i per colles, numèric, sumat i resumat. I hi ha molts excels, games extres, places de nou, castells de 8 a gamma alta. És a dir, hi ha tot un seguit d'excels que cada setmana, uh-huh, amb les actuacions que estan fent, evidentment les actualitzen, no s'actualitzen sols.
I això quan ho vas començar?
Bueno, des de l'any 92, amb el Gemma Grau, ell va recollir dades, ell ho tenia tot recollit. Jo a partir del 2000 recullo dades, 99-2000 recullo dades. Tinc la sort que vaig tenir la sort de que una persona no vinculada al món casteller, que es diu Àlex Tarroja, de Barcelona, uh-huh, el conegut com a castellística a les xarxes socials, ara ja ha abandonat les xarxes socials, doncs amb ell vam tenir la possibilitat de passar-nos els nostres sexes. Ell té molta documentació castellera, ell té molts números castellers, és un crac, i vam poder quadrar tots els castells de nou i de gamma extra del segle XX, els vam poder quadrar ràpidament.
Carai.
I això va ser, per mi, va ser fantàstic.
Clar, amb aquestes dades castelleres vas publicar un llibre,
sí,
l'any 2004, que es diu Vilafranca, la plaça més castellera, que el tenim aquí a l'estudi de Ràdio Vilafranca. Clar, aquí em sembla que els crèdits anomenes, doncs, el company que has dit abans, no?
Jaume Grau.
El Jaume Grau, que ell va recollir moltes dades també durant el segle XX, i llavors tu el continuaves una,
sí,
mica.
El que és clar que aquest llibre l'havia fet el Jaume Grau. Les circumstàncies, mm-hmm, d'aquell moment va ser que ell abandonés la ràdio, abandonés Vilafranca també com a lloc de viure, i va marxar, i llavors, bueno, va quedar aquest llibre penjant. Ell tenia molta documentació, existia una pàgina web on es podia veure tota aquesta documentació.
Encara existeix. Futur.
Encara existeix, sí. Passa que no és pública. Diguem que l'has de buscar, sí, i a vegades surt, a vegades, sí, no. No és pública, teòricament no és visitable, perquè no està a disposició de la gent, però sí és cert que encara es pot veure. I totes aquestes dades les vam recopilar, les vam millorar, les vam repassar, vam intentar recollir més fotografies amb l'editor de la del llibre, i el vam tirar endavant. Passa que ara se'ns ha quedat curt, eh? Jo ja vaig dir a l'últim alcalde que l'havíem de renovar, a veure si el nou em fa cas i m'escolta i el podem renovar.
Mm-hmm. Per tant, tens projectes en ment?
Sí, tinc el projecte, clar, que el llibre acaba el 2004,
sí,
just el 2005 és quan es carrega la Torre de les Cinc Manilles, i clar, ens hem quedat aquí i els castells ja d'Escarabó, i un munt de castells nous per omplir aquest llibre. Hi ha molta informació per omplir aquest llibre.
I tant. Tornem a Ràdio Vilafranca i Penedès Televisió, i és que l'any 2003, mm-hmm, et vas fer càrrec de la coordinació del programa casteller Va de Castells, mm-hmm, un programa que s'ha emès fins fa pocs anys. Explica'ns una miqueta, no?, ja el salt de ràdio-televisió, no?, també com...
Sí, va donar la circumstància que, bueno, no sé per quin motiu, el programa de televisió també quedava una mica coix i sabien, érem l'única televisió de Catalunya que apostava per tenir un programa setmanal. Uh-huh. A més, vam fer un gran esforç, eh? Jo sempre he dit que si no hagués estat per manera de televisió, que, i Ràdio Vilafranca sobretot, no s'hagués pogut seguir el ritme casteller que seguim nosaltres. Cada setmana desplaçàvem tres persones amb tres càmeres diferents a omplir imatges de castells de tot Catalunya. Fos on fos, o sigui, les tres diades més importants. Fins i tot sense que haver-hi cap colla vilafranquina. I això ens omplia un programa de televisió. I això crec que és de molt de valor. El que havíem fet nosaltres en aquella època, durant molts anys, és molt de valor. Per això teníem tantes imatges, tants recursos i imatges que teníem nosaltres a aquesta casa, que no tenia ningú. Ningú més les tenia.
Mm-hmm. Pep, jo ara et volia preguntar què en penses, no, o si creus que els mitjans de comunicació locals són transcendents en el sentit que potser els d'abast nacional no informen tant sobre castells. Què en penses? Creus que les televisions locals són les que han mantingut, no, la informació castellera des de bon principi?
A més, jo crec que és obligatori i necessari, sempre quan, no sé, si hi ha un programa de futbol, si hi ha un uh-huh. programa de bàsquet, si es parla d'esports, perquè no es pot parlar de castells. Una altra manera és com parlar-ne, no? Sí, evidentment, a Vilafranca, a Tarragona, tenir un programa de televisió, jo crec que és algun molt normal. Si és cert, és que tampoc com l'enfoques, no? Perquè potser Vilafranca no és necessari que sigui un programa tan didàctic com potser a Sabadell, uh-huh. perquè a Vilafranca, com es diu vulgarment, tothom en sap de castells, i per tant potser hem fet un programa més d'informació. El que passa que també és cert que avui en dia la informació arriba als 5 minuts. Abans no, uh-huh. abans els resultats els sabíem al cap d'un dia o dos. En canvi ara, jo m'havia esbarallat moltíssim per tenir resultats d'actuacions, i hi ha actuacions que la informació ens arriba 4 dies després. Carai. Avui en dia ja és immediat. O havies de trucar expressament a algú per dir, escolta, què heu fet a la plaça, no?
El Bada Castells per televisió, si no anem errats, va finalitzar l'any 2019, abans de la pandèmia, però el de ràdio continua, sí. Encara vigent, cada dilluns, si no anem errats. Com és que es va deixar de fer aquest format televisió? Costava molt de fer, la pandèmia va fer alguna cosa?
La xarxa de comunicació local va crear un programa de televisió propi, que va funcionar durant un temps. Va haver aquí unes baralles entre les televisions locals, un malentès entre TAC12, Penedès, Canal Blau, la xarxa, qui dirigia la xarxa, doncs tenia enfrontaments amb algunes televisions locals. Llavors va haver un temps que es va fer un programa, després es va fer un altre, que va presentar Liu Forn, al qual jo hi vaig col·laborar durant tota una temporada, després es va fer un altre programa de televisió, fins que aquesta temporada, no sé què ha passat un altre cop, que no hi ha programa de la xarxa, podríem dir, propi, i ara cada televisió fa el seu. Hem evolucionat uns quants anys enrere, no? Cosa que tampoc no s'entén gaire, però bueno, això, aquestes disputes entre la manera de veure les televisions i les direccions, doncs, ha fet que aquest any no hi hagi programa a la xarxa. Tampoc n'hi ha programa a TV3. Realment tampoc n'hi ha hagut un programa a TV3 de castells en si, per allò que feien, sí, era un programa més didàctic que casteller, i per tant, evolucionem. I en quant a la ràdio, permetem que el Bada Castells vam començar el 2007 perquè ens ho va demanar la Comràdio. Nosaltres ja volíem fer un intern, la Com ens diu, ostres, però escolta, fem un que el podem vendre a tot Catalunya, i durant uns anys vam estar fent el programa de Penedès Televisió, de Ràdio Vilafranca, des de Com Ràdio, i després, clar, evidentment, quan Com Ràdio desapareix, comença ja a haver-hi la xarxa, doncs nosaltres seguim el programa, i des del 2007 teníem el Bada Castells consecutivament, excepte les dues temporades de la pandèmia.
Mm-hmm. Pep, som a 14 d'octubre, som gairebé al final de la temporada castellera, sí. Queda per endavant Santa Úrsula, Tots Sants, anem per Santa Úrsula. Digues quines expectatives tens. Perquè doncs, és força interessant, eh? M'agradaria saber l'opinió.
Home, jo crec, jo personalment penso que les jugues que ja vaig tenen dos castells molt clars, que són els dos castells nets que ja han fet aquest any, el 2 de 8, la Torre de 8 i el 4 de 9. I aquesta és la tercera aposta. La tercera aposta de les jugues de baix jo crec que hauria de ser molt clara cap al 3 de 10, uh-huh. aquest any o mai. Encara que tenen el 3 de 9 per allà amagat. I la Colla Vella treballa el 4 de 10. Passa que sembla que no ha tingut gaire bon assaig aquest castell, encara sí queda una setmana pràcticament per assajar-lo, però l'objectiu és el 4 de 10, abans que el 3 de 10 i abans que el 3 net. Per tant, doncs, jo aniria per aquí, evidentment.
3 de 9 sense folre, creus que
queden... En tot cas, jo crec que les joves de Valls podria atrevir-se, però jo crec que les joves de Valls aquest any hauria de prioritzar el 3 de 10.
El tenen ja gairebé... Jo he vist imatges de l'assaig, sí. I la veritat és que el tenen...
Que és l'any oportú per fer-ho. Tenen un 3 de 9 magnífic, l'ha fet més que mai, i jo crec que aquest any és l'oportunitat d'or, tenint en compte que l'any que havia concurs, ja et distreus una mica més, busques el castell net, el 3, que potser serà més necessari. Jo crec que és l'any perquè, home, també estaria bé que alguna colla que no fos Vilafranca descarregués un castell de 10, eh? Fa 7 anys que cap colla que no és Vilafranca descarrega un castell de 10.
I ara deia el Marc que després de Santa Úrsula, setmana i mitja, i ve Tots Sants.
I a Tots Sants, però...
Abans tenim Sant Narcís i Girona, que els minyons podrien fer Castell de Déu. Per tant, doncs, seria també interessant la dia de Sant Narcís. I Tots Sants, que, bueno, sobre aquí un interrogant amb Tots Sants, eh? Jo no tinc...
Molt de ventall.
Preguntes... Si m'hem preguntat ara quins castells faran els verds per Tots Sants, em diria 3 a 10... I ja veurem.
Jo crec, ja trec el tema. Pilar de Nou, jo crec que el deixo per descartat, i és que després de la caiguda del 3 a 10 per Santa Tecla...
No, però a més a Pilar de Nou tampoc s'ha assajat gaire. El tema de l'elecció de l'aixecadora del Pilar, doncs, s'ha notat, i no han hagut pilans de 8 des de llavors, pràcticament, només el de Sant Fèlix, i per tant, doncs, jo, el Pilar de Nou, que a més no s'ha treballat. A més, jo crec que és important aquest any que els verds deixin descansar una mica el peu. Portem dues temporades on el peu, déu-n'hi-do, eh? Allà i m'aixecat. Jo crec que, tenint en compte que l'any vinent és any de concurs i que l'any vinent, doncs, s'haurà de treballar molt, aquest any fer un gran Sant Fèlix, fer un gran Tots Sants, perdó, però tampoc no és l'obligatorietat de fer... Per exemple, està parlant molt del 9 de 9, un castell que ja tenen escrit, que ja el tenen apamat, però, clar, falta molta gent.
Creus que veurem 3 o 4 colles per Tots Sants? Perquè aquí hi ha
un
altre...
4 ja està 4?
Confirmat. 4 al final.
Sí? Confirmat. Sí, Sants torna.
Els de sempre, els 4.
Sí, sí, els 4 de sempre. Aquest any no hi ha hagut càstig.
Jo em pensava que fins i tot podrien venir els moxiganguers, però, clar, com que van venir per Sant Miquel, dic, bueno, aquí tindrem...
No, venen les 4, les 3 habituals, més els
Molt bé.
Bona notícia.
Pregunta obligada, la modificació de la puntuació de la taula del concurs de castells. Pep, què n'en penses?
Bueno, el fet d'encabir aquest nou castell, que és el 9 de 9, que està aquí encabit, i que, com que és un castell inèdit, és un castell que no sabem... com respirarà i si ha d'estar aquí on està a les bases o ha d'estar en un altre lloc, la inclusió del 3 a 10 sense manilles, cosa que el castell que es va votar i es va dir que sí, perquè com que algú havia fet el 3 a 9, doncs havia d'entrar, ha fet que també es modifica una mica, no? El fet de que, clar, a l'entrar un castell nou i al modificar-se un altre, doncs les puntuacions dels descarregats varien, i, per exemple, no? Ara hi ha castells que valen més descarregats que altres inèdits carregats, i, per tant, hi ha una mica de discussió, però és la discussió de sempre. O sigui, a l'hora de veritat, hi vas. Si t'agrada, hi vas. Si no t'agrada, no hi vas. I, per tant, doncs, aquesta discussió és com molt de sempre. Estem parlant de castells límits. De cara al 2026, ells han compromès a fer una taula de puntuacions una mica més equànime, juntant castells, que és la idea que tenim molts cronistes castellers, però ja veurem.
El Pep Ribas ens va preguntar al Bar de Castells del 28 d'agost si podíem millorar alguna cosa o si creiem que hi havia alguna cosa per millorar el sistema de castells de Vilafranca. Jo crec que li hem de preguntar amb ell si personalment també vas participar, evidentment, en el procés de realització. A Vilafranca, la Diada de Sant Fèlix està solucionada des del teu punt de vista, o 29 i 31 també quines possibilitats de millorar li veus?
Jo a Sant Fèlix no li veig gaire més marge de canvi del que ja té. Si és cert que les diades és com tot. Si es desmunten peus i els muntatges de castells de gamma alta, extra alta, doncs són més costosos, és normal que es trigui més. No podem fer-hi gaire cosa més. A més, a Sant Fèlix és un dia d'aquells que pots passar-te 6 hores a plaça i gairebé ni te n'entens. Si és cert que el 29 al 31, home, és un drama. No sé si... per posar experiències, hi ha ciutats on hi ha activitats alhora a diferents espais, però, clar, Vilafranca ha plantejat que els castells comencin quan encara no acaba la cercavila, és impossible, perquè s'ha de l'entrada a la plaça, però alguna cosa s'ha de fer. O modificar els castells, canviar-los d'hora i fer una diada com cal. Jo no sé si el dia 30, per exemple, potser valdria la pena actuar a les 5 de la tarda, per posar un exemple. O sigui, no cal actuar després dels balls, no? No sé si a algú se li ha ocorregut, però, bueno, de cara al futur. Pot ser cert que començar una diada del 29 a les 3 de la tarda i el dia 31 a 4:45 de la tarda o a les 4:45 de la tarda és un crim, és un crim.
Encara queden deures pendents, no?, per fer en el món casteller.
Això vosaltres, que sou els que en sabeu més que jo. A més, us cridaran a vosaltres com a experts. A mi no em cridaran, home.
Jo tinc una dada del 29, que és que la primera pinya no es va muntar fins mitja hora després de que es fes l'entrada de pilars a la plaça. O sigui que també s'hauria de mirar de qui és el problema en aquest cas, eh? Sí, deixo aquí el...
Mira, ara ho diem nosaltres, que estàvem a dalt de la megafonia, i és que nosaltres, em sembla que va ser a partir de les cotonines... Érem allà a dalt del Reno i és que la resta de valls no venien. És a dir, entrava Pastorets i els
sacolets
que ara no havien arribat. Vull dir que...
Té mal logístic general.
Sí, per l'embús de Biblioteca, Constitució...
Sí, és cert que és normal que hi hagi dies que els valls vulguin ballar i tenen ganes d'exhibir-se, és normal. Jo el 31 trobo que el matí ha de ser el matí dels valls, el matí per ells. Potser els castells són els que no haurien de ser en aquell moment de les 6 de la tarda. Potser plantegem que els castells del 31 actuïn a les 5 de la tarda o a les 6, si a quarts de 7 o això, donar-li 3 quarts d'hora a partir de les 6, perquè a 3 quarts de 7 comença la professió. Potser jo sabré fer això, no ho sé, plantejo coses aquí al mig, que és cert, jo no... anar a dinar, totes coses difícils.
Tots són punts de vista i, evidentment, doncs, tot s'ha d'estudiar. Alguna cosa més, noies, per acabar
aquesta
entrevista?
Jo encara estic pensant en l'Excel aquest que diu que té com a...
Increïble.
Els 14 ecs. M'ha deixat tombada, Michel.
Ara amb el Pep, l'Enric i jo tindrem una conversa, sí, perquè t'hem d'explicar coses, Pep, t'hem d'explicar coses, ja ho veuràs. Nosaltres ho podem deixar...
Jo tinc una pregunta. Pep, quin creus que serà el pròxim nou castell, per dir-ho...
Home, que estem a ser propis el 9 de 9. És un castell que el concurs puntua i puntua molt, i és un castell que al principi Vilafranca se l'està plantejant. Hi ha un dubte substancial. Val igual amb una enxaneta que amb tres. La durada és diferent i això també pot vincular que si es pot fer o no es pot fer. No? O sigui, jo crec que els verds renunciar a fer-lo amb una enxaneta serà difícil, i fer-lo amb una enxaneta ara mateix jo el veig molt complicat. Però són els únics que tenen el 9 de 8 ara mateix. L'any vinent, les colles que ara estan fent bons castells possiblement el tindran, i podria ser un objectiu de concurs. Puntua molt aquest castell. No sembla un castell tan impossible. Home, a mi em parles de fer el 3 de 9 i jo no sé si el concurs és el millor lloc per fer-lo, també, aquest castell. És que el concurs, aquella plaça, és molt difícil.
És perillosa.
És molt difícil, molt difícil.
Doncs bé, hem parlat de castells, un tema que feia moltes setmanes que no el tractàvem. Hem acabat amb reflexions, amb propostes de millora, amb... mirant una mica, no?, la bola màgica, ja amb la bola de vidre, expectatives de futur... I amb el Pep, en definitiva, hem comentat, no?, aquest aspecte que tant el caracteritza com són els castells. Pep, moltes gràcies per venir.
A vosaltres, per convidar-me, home, faltaria més.
Ho deixem aquí fins la setmana vinent, camí dels 50, ja.
Molt bé, nois, gràcies. Ens veiem la setmana que ve. Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu.
Persones que hagin estat convalescents durant un temps entendran lo important que és tenir recomanacions i coses per fer i distreure's i passar aquell temps tan dur que es fa quan estàs a casa malalt o malalta. No és perquè ho digui per mi, ja enteneu per què ho faig. Però avui tenim amb tots nosaltres, com és habitual, a l'Abel Cruces perquè ens porti aquestes recomanacions que tanta gent necessita. Hola, Abel!
Bon dia. Estic pensant que és la millor introducció que has fet.
Tu saps com pensava
a dia d'avui.
Quan només tenia... Bueno, tinc només un ull. Però quan jo tenia aquella etapa de que no sabia què fer, pensava que si l'Abel em recomanés coses. Que tampoc podia veure massa.
Anava a dir, podries haver-les vist o no?
Escoltar coses, escoltar
clar,
coses.
Un podcast.
Un podcast.
Una cosa així amena.
Clar. Alguna cosa que em distrigués.
Perquè això de l'audiodescripció, què tal l'experiència?
Ai, jo em vaig posar, sabeu què feia? No sé si ho he explicat. Sabeu què feia? Que jo mirava sèries que jo ja hagués vist, perquè així, si sentia la veu dels personatges, podia seguir una mica el fil, rotllo Majoria Absoluta, per exemple. Què em passava? Que si m'ho posava en audiodescripció per a persones cegues, no podia, perquè jo em sentia molt cega en aquell moment. Perquè t'ho expliquen tot, o sigui, obre la porta... Fa un mig somriure d'orella. Clar, això és massa per mi. Jo em vaig entrar en un bucle i vaig dir, mira, deixem-ho estar. Normal, apelo.
Saps com em padrina va estar un temps mirant TV3 així?
Sí, m'ho has explicat.
És que a mi em va passar, jo mirava Merlí així i dic, que raro, un canviat.
Que ho graven així estrany, oi, ara?
Pues es veu que és una opció que tu pots posar o no. I jo no sé com la meva tele va decidir posar-la.
Bueno, pues a ella li va passar el mateix i un dia em deia, és que a mi no m'agrada mirar pel·lis en català perquè els doblatges són molt raros.
No, no, és que es fa molt pesat, es fa de veritat, es fa molt pesat.
T'ho expliquen tot, i normal no. I dic, vols dir que no et tens activat?
I tu també ho tenies activat, mira. Tu?
Sí. Vaja. El per què ho desconec. Però bueno.
Bueno.
Dit això. Estem en l'època més meravellosa de l'any. Perquè encara, bueno, demà s'acaba el Festival de Sitges, el festival més xulo, més terrorífic, més fantàstic, com li vulguis dir. Una cosa que a tu t'encantaria.
No, és que a mi no m'agrada el Festival de Sitges perquè fa por.
També t'haig de dir que he anat a veure unes quantes, moltes menys de les que a mi m'agradaria, i molt poques de terror.
No n'hi ha de terror?
Sí, o sigui, sí que n'hi ha, però és un terror... Clar, és que hi ha molt tipus de terror. No obriré el debat, però... El terror hi ha el de sustos, després hi ha el de que tu entens per què aquella persona està patint, però tu no tens por, saps? Bueno, és un debat molt intens perquè, clar, la gent diu terror. Vale, pues sustos, sang, fetge, que és el que m'agrada a mi. però clar, no és... O sigui, un terror pot ser, per exemple, la peli que recomanaré ara, que la vaig veure, va ser la meva primera peli de Sitges aquest any, aquest 2023, que es diu Last Straw, l'última pajita. Eh? Xulíssim el títol, el vaig trobar superinteressant.
Pajita, una canya. Una
sí, la pajita aquesta és de... Pajita. Sí, la canyeta, la can... bueno, no sé com es diu en català.
Una canya.
Això és un comiat a les pajites de plàstic? L'última pajita.
L'última pajita. Bueno, doncs, el més divertit de tot és que passa en un bar però no hi ha cap pajita.
Clar,
llavors, clar,
perquè s'ha acabat.
Clar, ja no en fan. Bueno, la qüestió és que és una pel·lícula que de moment només està en el Festival de Sitges, vull dir, ja està fet, no la podeu veure, però en breus... Ja li farem un recordatori, la podrem veure a plataformes. La cosa és que és una dona, bueno, una noia jove, uns 30 anys, que va, té un bar, vale? El seu pare és propietari d'un bar, un bareto d'Amèrica, aquells típics al mig de la carretera que no són absolutament gens agradables d'entrar, pues ella treballa allà, no? I és com la jefa, quan son pare no està. I s'enfada amb son pare i son pare li diu pues treballaràs aquesta nit en tot el bar. I ella, joder, otra vez no. O sigui, ho havia fet moltes vegades, això de treballar a les nits. Però, per una cosa que no vull explicar, a la nit li entren persones dins del bar i està sola perquè el seu company que l'anava a ajudar a la nit el va despedir aquell mateix dia. M'agafa un rebot i diu, pues despedido. I diu, pues quedaràs sol al bar. I diu, més igual, pues em quedo sol al bar. Pues quan es queda sol al bar, comença a escoltar sons estranys que li apareixen pel mig del bosc. Eh?
Ai, ai, ai.
Llavors, juga amb les dues versions, perquè la pel·lícula és, primer, vius el que està vivint la dona, la noia, i després vius el punt de vista de la persona que l'està, en certa manera, incomodant. No vull explicar més la trama, però és molt guai, la vaig trobar superxula, perquè a Sitges et trobes això, pel·lícules que són superrares. I entre elles, pues, que veus la mateixa història des de dos punts de vista diferents.
Que guai.
Superdivertida.
A mi m'agrada que passi això. Hi ha una pel·li que no sé com es diu, però que la protagonitza el Mario Casas, que també passa això. Tu són dos nòvios, un noi i una noia, i tu primer vius la ruptura d'ell... i dius, oh, l'altre, quina zorra, no sé què.
Sí.
I després vius la versió de l'altre i dius, oh, que l'altre, quin zorro, saps? És com el Barça i el Madrid.
Pues és una mica
això. És superinteressant, això. Però
jo no l'he vist, aquesta.
És que després te la buscaré perquè no sé com es diu, però sí que és el Mario Casas.
No és terror, de veritat. O sigui, hi ha un susto, dos com a molt, però és com la intriga aquesta de, uf, que ho estàs passant malament perquè arriba alguna cosa, però ja us aviso des d'aquí que no arriba res. És a dir... No està feta per saltar de la cadira. Està feta com per viure l'angoixa d'aquella dona. Xulíssima. Bueno, la recomano molt.
Però si no anem a Sitges no la podem mirar. O després la faran
en plataformes, perquè totes aquestes pel·lícules us estrenen a Netflix o a Amazon o a plataformes que no estan aquí. Clar, perquè venen pel·lícules coreanes, argentines, americanes... Bueno, de tot el món. Llavors, clar, potser si no tenim aquella plataforma aquí a nivell nacional, doncs potser no la podrem veure, però aquesta està confirmada que sí. Ara, aquí no, ja us ho diré.
Vale.
Llavors, he anat a veure Sleep, Mosques, Black Flies, L'Ermita, que és nostra, que es va estrenar aquest dijous, xulíssima, Robot Dreams, La Societat de la Nieve, la pel·lícula del Bayona. No sé si heu sentit a parlar d'aquesta.
No.
Sabeu aquell... És d'un fet reals. I han fet pel·lícules, d'això?
A mi sí, s'han fet reals i em fa por. Pensa que no dormo des de que ara que estava mig confinada mirava la Rosa Peral.
Ui!
Tu no saps com malament que ho he passat, eh?
Doncs, Judit, t'ho passaràs molt bé mirant aquesta. És una pel·lícula que s'ha de veure. Jo he tingut la molt mala sort de no veure-la, vale? Aquesta pel·lícula. Però he vist les altres dues que s'han fet sobre aquest tema. El desembre s'estrena als cinemes i el 4 de gener la tindrem a Netflix. Vale, però perquè us la noteu en breus. És d'aquell grup uruguaià que havia d'anar a Xile, va agafar un avió, es va estampar contra els Alpes i els pocs supervivents...
Es van menjar entre ells.
Ah, vale.
Els pocs supervivents d'aquell accident havien de sobreviure d'alguna manera i es veu que està gravada i narrada d'una manera extrema. No de fàstic, sinó del patiment. Hi havia gent, jo ho vaig veure... Sortia plorant de Sitges, de, hòstia, quina angoixa i que malament tot, no? I res, la recomano perquè es va estrenar Sant Sebastián. És la pel·lícula nominada als Oscars, o sigui, que representa Espanya als Oscars, d'un director català. Vull dir que això també cal remarcar-ho, que el Bayona és de Catalunya. I què més? I, bueno, que s'ha de veure, perquè la vaig trobar super emocionant. Només amb el tràiler ja t'emociones.
Com has dit que es deia?
La Societat de la Nieve.
Vale.
El títol està molt ben pensat.
Aquest tema l'han explotat bastant,
molt.
Oi? Sí, perquè em sona d'haver-ho, de no haver-ne vist cap, perquè a mi aquest tema em fa por, però que m'hagi sortit en sèries i docus.
Aquesta és la tercera pel·lícula que es fa.
Ah, mira, pel·lis també.
Imagina't. Però, bueno, jo la recomano per a tothom. I una pel·lícula que no vaig poder veure, que s'estrena també al desembre, o aquest novembre, tampoc falta tant, potser d'aquí menys d'un mes, s'ha de veure, que és una animació xulíssima, que es diu Robot Dreams. És una pel·lícula que va anar a Cannes, al Festival de Cannes, que ho va petar, a Sitges, tothom va plorar, i és cinema mut. És una animació...
No, jo això no puc.
No, és que sí que pot.
Ho poses difícil. Ara sí em foto el cinema mut. Necessito audiodescripció.
Sí que pots, Judit, perquè jo ara t'estic ensenyant la imatge, o sigui, el cartell, que des d'aquí, des de la gent... Hòstia, he posat Robot Dreams i em surt una aspiradora.
Ai, m'encanta.
I clar, no. O sigui, la pel·lícula va d'un gosset, perquè el prota és un gosset.
Ai, que moro.
Moníssim, moníssim,
com
moníssim.
Com es diu?
Mira.
Mira. Ah.
O sigui, l'animació és cuquíssima. Mira, mira el gosset.
Ai, sí.
És, són moníssims. Pues aquest gos se sent sol.
Ai, no, quina pena, ja m'està fent pena.
I diu, jo vull un amic.
Ai, no.
I agafa un robot.
Doncs pues clar que sí.
I aquest robot es converteix en el seu millor amic.
Doncs pues molt bé.
Què passa?
Ai, no. Ai, sí.
Que aquest robot, per un casual, desapareix. I el gos sent molta pena i necessita recuperar el seu amic. D'aquí el títol de Robot Dream. O sigui, ell somia, ell necessita estar amb el seu amic que l'ha acompanyat durant aquests últims temps perquè se sent sol, havia trobat la felicitat que havia perdut fa molts anys i la història va d'això. I tot això sense dir ni una paraula. Juga amb molta música, amb molts efectes sonors... O sigui, es veu que és meravellosa. Jo només veient... És que mira, 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 amb el banyador.
Els dibuixos són com de conte, són xulíssims.
Mira el banyador, que mono que és. I el robot amb els seus flotadors.
Ai,
jo és que necessito veure aquesta pel·lícula. Els meus companys de feina l'han vist i diuen que és de lo millor.
M'encanta.
És difícil, oi, poder expressar històries així de sentiments sense parlar?
És que imagina't, o sigui, tot amb l'animació, però és que mireu això, jo és que ho trobo una meravella. No us agrada l'animació?
Molt, molt. És que a mi el perrito ja m'ha seduït.
Sí, és que t'enamora. I tothom diu, hòstia, cinema mut. Jo, el primer, a tu t'ha passat.
Clar.
Uf, quina mandra, no? Rotllo, ui, aviam. No, 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 passa volant. Passa volant i...
És una hora i pico com qualsevol
sí,
pel·li.
Sí, no són ni 4 hores ni 60 minuts. És duració estàndard.
Vaig veure Avatar i em volia morir.
Llargueta, eh?
Ostres, no s'acaba mai.
És que últimament estan fent pel·lis molt llargues. Jo com vaig anar a veure Oppenheimer. Jo amb aquell
tres
temps tenia
pico,
temps de
també.
Fer la bomba jo sola amb aquells
temps. Sí, sí.
És que unes pel·lícules més llargues.
Jo portàvem 2 hores i pico de pel·li i el Marc va dir... Crec que ja no puc més. I vam mirar el temps i li dic, home, dic, ara ja només queda un terç de la pel·li i ja l'acabem. I em diu, és que aquest terç és una hora més.
Li has de recordar el dia que et va fer anar a veure el Raimundo Amador, aquell concert que
això
va durar 18 hores, i te
tot.
La vas xupar, doncs Marc Martí.
Un concert de 18 hores?
No, 18 hores, no. Sóc una mica exagerada.
Quasi, quasi.
Potser però... durava 3 hores, aquell, era un senyor amb una guitarra.
Ja, potser no cabia les 3
crec
hores.
Que van
no?
ser 4, 3 o 4 hores.
Ah, pot ser això.
Aquesta pel·lícula és curteta i és xulíssima per anar-la a veure.
Agrada.
A partir del desembre als cinemes, d'acord? Després va. La posaran a no sé quina plataforma.
Ja hi has de veure, doncs, Judit.
Bueno,
si t'hi fixes, estic recomanant coses perquè la Judit les pugui veure.
Bueno, segueix sent optimista, però bueno, tot ho farem. Tot ho farem.
I, bueno, vaig anar a veure moltes coses. Des d'aquí us demano... I és, no, vull dir, no és una petició, és una obligació de que aneu al Festival de Sitges cada any, per favor, perquè us trobeu meravelles. La gent es pensa que és terror, hi ha molt de terror, hi ha molt de
sí,
cinema coreà,
de
xulíssim.
Sí, això que la gent es pensa que és terror, inclosa jo, també hi ha coses que no són terror.
Zero.
I abans no era així i ara ha anat evolucionant.
És terror i fantasia.
Clar, és que el festival es diu cinema fantàstic i de terror.
Vale.
Rotllo, pots separar o pots ajuntar. Però hi ha molta cosa d'animació, hi ha molta comèdia, moltes pel·lis de terror. Vaig anar a veure Sleep, que era una pel·lícula coreana... No, coreana no, perdó, japonesa, superdivertida, i era terror, però era molta comèdia, també. O sigui, és un terror així, quatre sustos... Bueno, quatre sustos no, una mica com l'Estestrau, allò de que, ai, el punt de vista de la dona, però que els japonesos són superdivertits, i la gent asiàtica m'encanta, perquè són superdivertits. Si no heu vist cap pel·lícula... japonesa, un dia recomanarem.
Jo he vist El Grito.
El Grito, home, pues sí.
Justament. Això fa tenir prou, sí. És la peli de por que més por m'ha fet de la
justament
meva vida.
Justament El Grito està fet per morir veient aquesta pel·lícula. Sí.
Però de por de que fa sustos o de por de que després... Por de que després no pots dormir, que et poses al llit
no
i et quedes mirant a la porta per si entra algú. És que la pel·li que més por m'ha fet a la meva vida. I he mirat moltes pel·lis de por.
Judit, vigila avui quan entris a casa.
No.
Perquè potser et trobes un nen...
Em posaré dos parts.
Exacte.
I així no veuré nen
fent així, fan...
No. És que, de veritat, jo no entenc... O sigui, tu mires una pel·lícula de terror i ho passes malament mirant la pel·lícula de terror.
A mi m'agrada.
Ho passes malament quan tornes a casa i ho passes malament quan somies, també.
A mi m'agrada.
No pot ser que ho passis malament tot el dia. Per què? Perquè per quan tu passes bé.
A mi m'agrada.
O sigui, en quin moment tu passes bé? De... Tu estàs passant por i tu estàs passant bé?
Sí.
És el morbo, Judit. És el morbo.
I 30 monedes no
la
és
sèrie.
Pel·li. És sèrie.
Però... És sèrie. Va haver-hi la premiere.
Sí. És que em vaig tragar tota la primera temporada per poder anar a Sitges a veure el Miguel Ángel Silvestre, però després al final no hi vaig poder anar. Ah. Però la sèrie em va agradar molt.
És que crec que està molt bé. De fet, havia d'anar a la Najwa.
Ai, estava malalta.
I es va posar malalta.
Ai, no.
I la germana de la Laia Rossell, una molt amiga meva, és faníssima de la Najwa i es va tragar la sèrie també. Però tragar, o sigui, fan nivell obsessiva de en el bon sentit de la paraula, de mirar on està, què fa, per aviam si pot anar a aquella premiere, per si pot, saps? I clar, ella superil·lusionada de oi, a Sitges, que està aquí al costat, la Najwa, no sé què, mira l'story, estoy mala, hoy no puedo ir a Sitges. I allà, maravilloso. Quin coses, gafes de l'oficio. Però això, no sé, 30 monedes, t'haig de dir que no l'he vist mai.
De què va això?
És xulíssima, és xulíssima. És espanyola.
Sí, és una sèrie espanyola. I... És com un mística, no? Una cosa rara.
És satànica.
Oi? Sí.
Però té un rotllo...
No, un rotllo satànic espanyol, a mi m'encanta això.
No. Una cosa. Està molt bé. Té un rotllo misteri del pal Código da Vinci, no tan heavy, però la idea és aquesta, en plan cristianes, les 30 monedes són les 30 monedes de la traïció de Judas, que les han de buscar, i és així, coses satàniques. No fa por, té algun sustillo, però... Crec que el primer capítol només.
Us heu fixat que quan una pel·li és espanyola s'ha d'avisar?
Sí.
I què tal? A veure, és espanyola. Però...
No, però...
Això no.
Molt bé.
Sí, és espanyola, però molt bé.
Saps què em va
però
passar?
Però ja ho has dit, que és espanyola.
Saps què em va passar? Que hi ha un policia, que l'actor és el de Los Hombres de Paco, el policia. I llavors fa de policia allà.
Clar,
per mi,
és el seu registre,
jo estava mirant... No, és exactament el seu registre.
Ah,
o sigui, jo estava mirant Los Hombres de Paco.
Clar.
Perquè aquell home pues, feia de policia.
I aquest va desquadrar una mica. De...
Sí, era en plan, bueno, Los Hombres de Paco, hi ha el Paco aquí, que s'ha mudat de poble i té rituals satànics.
Sí.
Polifacètic.
En fi.
I res, moltes coses més que podria estar mil anys recomanant, però ho deixaríem per la setmana que ve, potser.
Potser.
I acabaríem amb una cosa més alegre.
D'acord.
Vale, una cosa més animada. Que ara que estava mirant la meva playlist, que és que sóc molt bàsic ara mateix, perquè només escolto Demi Lovato, Olivia, Demi Lovato, Olivia, Demi Lovato, Olivia, i alguna de la Niki de tant en quant. Però tirarem de la meva Julieta, perquè a mi m'agrada molt aquesta noia. Ha tret un EP, bueno, ja fa unes setmanetes, que és xulíssim. I m'agradaria recomanar la d'Avions volant, perquè m'agrada molt, és molt bonica, i així doncs comencem el dissabte amb una cançó preciosa.
Molt bé. Doncs amb la cançó de la Julieta, la Bel se'n va volant. És que me'n penso moltes i després les dic.
No.
Abel, gràcies una setmana més i ens veiem o escoltem, depèn de qui ho digui, si ho dic jo més escoltar que veure'ns, la setmana que ve amb més i millor. Que vagi bé, gràcies.
Adéu. Mira per mi.
Doncs cada diumenge, ja ho sabeu, reservem un espai a cuidar-nos i a créixer una mica més com a persona i ser unes persones estupendes i meravelloses que compleixen tots els seus objectius. I això ens ajuda a fer-ho cada dues setmanes l'Albert Pi. Bon dia, Albert, com estàs?
Bon dia, Aina. Molt bé. I tu, què tal? Com estàs?
També, molt bé. Aquí treballant.
Treballant, bueno. Amb il·lusió.
Tan bé com es pot estar treballant. Hi ha gent que s'ho passa molt bé treballant.
Aquesta és l'actitud.
Albert, avui explicaré a l'audiència que sí. M'has posat uns deures, que era fer-te unes preguntes.
Sí.
I llavors jo he tirat d'un recurs que em vas descobrir tu.
ChatGPT.
ChatGPT, magnífic.
Vaya descobriment, eh?
Uah, és que aquí, el que ens vas dir aquell dia s'ha portat... A mi em fa moltes coses, el ChatGPT.
A mi també.
Doncs jo li he preguntat al ChatGPT en castellano, perquè, mira... Le he dit, dime las preguntas que más se hace la gente sobre psicología y autocrecimiento.
Som-hi.
Llavors, me n'ha dit 10, l'Albert no les sap, no se les ha preparat, i jo li aniré dient tantes com ens doni temps, però les trio. O sigui, no sé si me les ha dit per ordre, però jo triaré les que més m'agradin a mi. Et sembla bé?
Em sembla fantàstic.
Vale. La primera és, tècniques... Espera, que estic traduint en castellà.
Sí, sí.
Tècniques per manejar, no sé si... l'estrès i l'ansietat.
Tècniques per gestionar l'estrès i l'ansietat. Val. Vaig a començar per la tècnica més important per gestionar, per minvar l'estrès o l'ansietat. La diferència entre estrès i ansietat és l'estrès és una alta activació del sistema nerviós, és quan nosaltres estem activats, ens sobrepassa el temps, doncs no sabem com gestionar alguna circumstància, i l'ansietat és estrès generalitzat, diguem-ho, no? L'ansietat ja és un trastorn mental.
És com una situació d'estrès constant?
Constant a la teva vida i que t'afecta negativament. Llavors, la primera tècnica és la respiració. La respiració és el regal de l'univers que ens ha donat per connectar amb el nostre cos. Quan tu canvies la teva pauta de respiració, canvies el teu sistema nerviós. Llavors, quan tu estàs estressat, tens una alta activació del sistema nerviós, el teu sistema nerviós, tu imagina't un cotxe, està a 180 km per hora, i 180 km per hora és un cotxe que el teu cotxe no pot resistir a molta estona, perquè si no es crema. Llavors, com podem baixar aquesta velocitat? Començant a respirar tranquil·lament, profundament. La respiració profunda o diafragmàtica és quan nosaltres inflem realment tots els pulmons. És quan s'inflen per la part de baix. Llavors, nosaltres ens hem d'enfocar a quan respirem, s'infla la panxa, quan exhalem l'aire, es desinfla la panxa. Llavors, la pauta de respiració, la més fàcil i la millor, és la respiració quadrada, 5 segons agafar aire, 5 segons aguantar l'aire, 5 segons deixar l'aire i 5 segons aguantar amb els pulmons buits. Si tu fas això durant uns quants minuts, l'estrès baixa. I la segona tècnica per gestionar l'estrès és el diàleg intern. Estem al 90% del nostre temps parlar-nos a nosaltres mateixos. Llavors, hem de saber gestionar el nostre diàleg, tot això que ens estem explicant a cada moment. Nosaltres estem parlant molta estona de forma externa, però molta estona ens estem parlant de forma interna. I la majoria d'aquests pensaments, segons la ciència, són negatius. Negatius cap al món i negatius cap a nosaltres mateixos. Llavors, si jo tot el rato m'estic dient això no sabré fer, no podré arribar aquí, pues que lleig que em veig, doncs què passa? Jo em sentiré malament, trist, frustrat, estressat. Llavors, hem de canviar el nostre diàleg intern. Quan canvies el teu diàleg intern, canvia la teva emocionalitat i et sents millor. Hem de ser els amos del nostre diàleg intern. És superimportant.
Molt bé. M'ha agradat molt aquesta. Ara, aquesta crec que també serà molt interessant. Quina és la diferència entre psicologia positiva i psicologia tradicional?
M'encanta aquesta pregunta. La psicologia tradicional ha estudiat la problemàtica, els trastorns mentals, l'esquizofrènia, la depressió, l'ansietat, els problemes. I va haver-hi un il·luminat que fa 30 o 40 anys va dir pues per què estem estudiant tot el rato els problemes? Per què no estudiem a la gent feliç? I van començar a estudiar la gent que era feliç, que gaudia de relacions de parella sanes, de que era alegre, que tenia actitud positiva, que li anava bé el treball, que tenia sort, i va sortir la psicologia positiva. Quins atributs té, quins talents té, quines fortaleses tenen aquestes persones que els hi va bé la vida? Perquè quan tu tens una persona que té problemes, doncs et pots enfocar en els problemes o et pots enfocar a treballar els aspectes que faran que aquesta persona tingui una millor vida, com podrà ser més, com pot ser més feliç, com pot tenir més alegria a la seva vida, com pot gestionar la seva ràbia, la intel·ligència emocional ve de psicologia positiva, etc.
tu ets psicòleg positiu.
Òbviament, sí, clarament. No m'agrada la psicologia clínica, sí.
Però la majoria de psicòlegs són tradicionals.
Sí, i la psicologia acadèmica és tradicional, és clínica.
O sigui, la positiva no s'estudia?
No gaire, per sobre.
Que fort. I hi ha tendència a canviar-ho o està xunga la cosa?
Jo crec que la joventut li tira molt al tema de la psicologia positiva, però és que la universitat va 3 dècades endarrere del món.
Haurem de seguir treballant, sort que et tenim a tu aquí, per fer psicologia positiva constant. Ho he pensat, eh? Dic, jo crec que l'Albert clarament és positiu.
Sí.
Aviam, consells per millorar les meves habilitats de comunicació. No sé si és ben bé psicològic, aquesta.
Val, està bé, m'agrada. Consells per millorar les teves habilitats comunicatives. El més important, practica. Ja està.
Parla molt.
Parla molt, exposa't, parla en públic. Després, si anem a coses concretes, has de tenir en compte que entre el que tu vols dir i la persona, el que rep la persona, hi ha moltes barreres comunicatives. Val? Llavors, has de connectar amb l'altra persona. No has d'estar tot el rato a dins teu pensant el que vols dir, sinó has de mirar, has d'entendre, has de comprendre si l'altra persona t'està seguint. Has de preguntar. Un altre consell és escolta més i parla menys. Tenim tendència a parlar molt i escoltar poc, llavors això vam parlar un dia, no?, d'escoltar més, tenir escolta activa, mirar l'altra persona, dir-li pel seu nom, totes aquestes habilitats que un dia vam parlar d'aquestes, doncs són importants. Però el més important és practicar.
Vale. Com puc establir metes efectives pel meu desenvolupament personal?
Vale. Com puc establir metes efectives? Primer, el més important és saber realment què és el que vols, perquè la majoria de gent no ho sap. Si jo pregunto quins són els teus objectius a la vida, hi ha molta gent segur que no em podria respondre aquesta pregunta. I els teus objectius han d'estar alineats amb els teus valors. Els teus valors és què és important per tu. Hi ha persones que un valor seu és la diversió i la llibertat, i hi ha altres persones que el seu valor és la seguretat i la família. Són valors contraris, gairebé. Llavors, tu has de saber qui ets, i sabent qui ets i el que és important per tu, t'has de definir uns objectius. Quan tinguis definits aquests objectius, val, és molt important saber per què vols assolir aquests objectius, tots els motius, no? I això farà que tu estiguis motivat i farà que augmentis la teva disciplina per assolir-los. I després s'ha de traçar un mapa. S'ha de buscar un pla d'acció. S'ha de buscar el com. Així molt resumidament.
I tempos, entenc que també? O sigui, vull aconseguir això abans de X, és important?
Sí, objectius a curt termini, a llarg termini i a mitjà termini, però al final un objectiu a curt termini ha d'estar supeditat a un somni, a un objectiu a llarg termini. Ah. És a dir, aprovar un examen està bé, però està molt millor ser psicòleg, per exemple, no? Llavors, tu has de saber què vols a llarg termini, per exemple, pues guanyar 5.000 euros al mes o, per exemple, ser psicòleg i ajudar les persones. Llavors, què haig de fer avui, aquesta setmana, per aconseguir això? I això són els objectius que estan... Els de curt termini han d'estar supeditats als objectius a llarg termini. I els objectius a llarg termini no han de ser tant un objectiu, sinó un propòsit de vida, un somni, una cosa més gran, una cosa que et dongui sentit.
Això me'n recordo que el dia que vam fer l'especial aquell a les Fires, sí? La Boni deia que tot ho tenia com molts objectius.
Sí, és veritat. Clar, ella ha sigut atleta d'alt nivell, llavors s'havia de planificar molt bé amb les competicions, les coses que anava aprenent setmanalment, mensualment. Sí, ella això ho havia fet molt bé, i ho fa molt bé.
M'hem anat parlant tot, de veritat, tots sí. Els temes que hi ha. Aquest crec que també en vam parlar un dia. Quina és la relació entre la felicitat i l'autocreixement? Oi que vas fer un programa sobre la felicitat?
Sí, un dels principis.
Sí.
La relació entre la felicitat i l'autocreixement.
Sí.
Totes les persones a la vida busquem la felicitat, no? I les persones que s'apropen dins del món del creixement personal normalment són persones que s'apropen perquè estan patint. Estan patint i d'alguna manera es troben amb algun autor, amb alguna conferència, amb algun llibre que els hi obre aquest món. El món del creixement personal és el món de l'autoconeixement, conèixer tu mateix, perquè la frase de que la ignorància et fa més feliç és mentida, és totalment mentida. La ignorància et fa feliç. El coneixement, realment l'autoconeixement, saber qui ets, què és el que vols, què és, amb el que ets bo, etc., farà que t'apropis més a la veritat de la vida, del que tu ets, i farà que siguis més feliç. Llavors, el creixement personal podríem dir que és el camí a la felicitat.
Que maco. Vale, estratègies per millorar el meu autocontrol.
Val.
M'encanta perquè és que ni tu penses, o sigui, tens 3 segons i pam. I repeteixo, audiència, això són unes preguntes que li he fet fa 10 minuts al ChatGPT i l'Albert ni les ha vist.
Estratègies per millorar el teu autocontrol. Jo haig de dir una veritat, i és que si tu no saps controlar les teves emocions, no és que tinguis, no és que no tinguis l'habilitat per controlar-les, sinó és que tens traumes. Val?
Vale.
Per què? Perquè la majoria de gent que explota de ràbia o que té episodis de molta por, de tristesa, no és que hi hagi una circumstància a la seva vida que li hagi fet sentir ràbia, sinó que està enganxat i és addicte a la ràbia. Per què? Perquè té traumes i emocions de la seva vida passada que no ha gestionat. Llavors, la recomanació és allibera els teus traumes. Perquè quan tu alliberes tota la ràbia acumulada, tota la tristesa acumulada, tota la por acumulada, la vida és molt més fàcil. I llavors ja no explotes. Llavors la teva reacció emocional és equilibrada a la situació real i no és desproporcionada. Llavors aquí un tema molt important és que no hem de treballar tant l'autogestió emocional, sinó hem d'alliberar els traumes emocionals.
I com ho fem, això?
Anant a teràpia, si ets inexpert, i si no, el camí de l'autoconeixement i del creixement personal és el mateix. Al final, per alliberar una emoció, un trauma, has de visitar-lo. Has d'entrar a l'habitació oscura de casa teva, l'has de mirar, l'has de respirar, l'has de mirar des d'una altra perspectiva, l'has d'intentar comprendre, l'has de... Potser has de plorar, potser has de cridar, potser has d'escriure, potser has de perdonar. És visitar i alliberar una energia continguda, perquè un trauma és una emoció i una emoció és una energia.
I llavors el trauma el superes?
No hi ha cap trauma a la vida que no es pugui superar. Cap.
Vale.
No hi ha cap trauma a la vida ni la situació més difícil que es pugui superar. Hi ha milions d'exemples al món de situacions espectacularment dramàtiques que s'han superat i tenen una vida molt més feliç i pròspera que la majoria de persones convencionals que tenen, que no poden aparcar o que no sé què, i ja tenen drames vitals de la vida.
Jo tinc drames vitals per aparcar. No, molt bé. O sigui, entenc que llavors això de... No hi ha seqüeles del trauma, si el superes bé.
Exacte. No n'hi ha. De fet, un trauma, quan l'alliberes, es converteix en propòsit. Quan tu tens una dificultat molt gran a la teva vida i la resols, la soluciones, això es converteix en passió. En passió per donar al món i ajudar a que les persones que hi viuen no passin el mateix que tu has passat. Un trauma superat es converteix en gasolina vital.
Que bo. Que guai. Vale. Més preguntes. Aquesta és una mica diferent. Com puc superar una addicció?
Les addiccions són molt complexes, però el que hem d'entendre aquí és que tot tipus d'addicció el que ve és omplir un buit emocional. Una addicció pot ser addicció a les drogues, addicció al menjar, addicció a la tecnologia, a la pornografia, a les compres, a moltes coses. Llavors, aquesta addicció el que ens està donant és plaer immediat, i aquest plaer immediat el està intentant omplir un buit emocional, una carència que nosaltres tenim. Llavors, per superar l'addicció, no hem de resoldre el tabaquisme, l'alcoholisme o la disfunció amb el menjar, sinó hem d'omplir aquell buit que nosaltres tenim emocional, i segurament això ens farà anar i visitar la nostra infància, i la relació amb els nostres pares i els nostres traumes emocionals de la nostra infància.
Sempre van allà, eh?
Quasi sempre. Quasi sempre.
Que fort. Quina pressió com a pares saber que qualsevol cosa pot crear un trauma.
Molta pressió, però realment jo diria el millor educador i el millor pare o mare és aquell que ha fet el seu propi procés de creixement personal. Perquè quan tu has viscut això, tens una altra percepció, veus les coses diferent. Quan tu tens traumes, aquests traumes probablement els hi reprodueixis de forma diferent als teus fills. Però quan tu estàs sa emocionalment, és molt més difícil que tu creguis això.
Que fort. Vale, aquesta l'hem parlat molts cops, però per si ens escolta algú que no ha pillat cap dels altres programes, quina és la importància de la intel·ligència emocional?
és rotundament important. La intel·ligència emocional és la responsable del 80% de l'èxit de la teva vida i del 50% de la felicitat. Llavors, la intel·ligència emocional comporta cinc aspectes. Un, l'autoconeixement. És saber qui ets, saber com et sents i saber pues, què vols a la vida. El segon aspecte és l'autoregulació, l'autocontrol emocional. És a dir, si jo tinc ràbia, no pagar el que tinc al costat i jo si tinc ganes de menjar-me un croissant, no agafar-lo del forn de pa sense pagar i menjar-me'l. Val? El tercer aspecte és la motivació. És molt important que tu et sàpigues automotivar per les coses que tu vols aconseguir a la vida, perquè una persona desmotivada no s'aixeca del llit. I el quart aspecte són les habilitats socials. Les habilitats socials són pues, tot el que hem estat parlant, no? Pues, saber parlar en públic, tenir empatia, etcètera, etcètera, etcètera. Aquests són els aspectes de la intel·ligència emocional.
Queden dos, les farem totes, eh?
Vale.
Vale, l'altra és com puc superar la depressió?
Com pots superar la depressió? La depressió és un estat d'ànim que està anclat en la tristesa. La tristesa és una emoció i tu pots ser una persona feliç i sentir tristesa i la tristesa et ve i se'n va durant el dia i quan aquesta tristesa es queda entres en un estat depressiu. Llavors, la depressió és enemiga del moviment. Si tu tens depressió, el primer que has de fer, encara que et costi, és moure't. És moure el cos. Fes esport, aixeca't del llit, aixeca't del sofà, fes coses, perquè la depressió està molt relacionada amb la immobilitat del cos. Llavors, un dels trucs per superar la depressió és el moviment. Hi ha moltes altres coses, eh? Si voleu, ho podem fer més llarg, o si ho voleu, ho deixem així de simple.
Que vagin a teràpia amb tu.
Que vagin a teràpia, exacte.
Més coses. Ara m'ha vingut una pregunta a mi, perquè has dit això, de que la depressió és com l'estat permanent de la tristesa. Abans l'ansietat era el de l'estrès. Hi ha més com emocions que si es queden permanentment són problemes?
Les tres emocions bàsiques més perjudicials és la tristesa, la por i la ràbia. Llavors, la tristesa està relacionada amb la depressió, la por amb l'ansietat i la ràbia amb la violència, jo diria. No té com a tal un trastorn, hi ha molts trastorns, eh? Però un trastorn tan conegut com els altres dos, perquè l'ansietat i la depressió són les dues malalties més comuns al segle XXI. Però això no seria tan comú com les altres.
La violència també és bastant
comuna. Sí, és veritat, és molt comuna. Sí que
no és
molt comuna.
No és una malaltia, però és comuna la violència.
Exacte, sí. S'hauria catalogat com una malaltia, però no es parla tant, sí.
I a nivell positiu, hi hauria algun... No entenc, o sigui, suposo que no hi haurà problema, però si estàs content permanentment, també és...
És que la nostra essència és la felicitat, la nostra essència és l'alegria. Un nen petit... És alegre, és curiós, té il·lusió per la vida. El que passa que nosaltres som com bombetes, som llums que ens anem posant mantes a sobre i ens anem apagant. Mm. Llavors, la nostra essència és la il·lusió, la curiositat, l'entusiasme, l'alegria, l'optimisme. Llavors, nosaltres ens anem embrutant, diguem-ne, d'alguna manera, i ens anem amagant, anem tapant, anem sepultant allò que és la nostra essència, la nostra veritat.
Que trist.
És molt trist.
Última. Espera que la trobi, eh? Ai, ara l'he perdut. És que com que les he desordenat... No l'he dit, oi? Aviam. La de l'autoestima l'hem dit.
L'autoestima no l'hem dit, crec.
Ah, doncs deu ser aquesta la que falta. Com puc millorar la meva autoestima?
Com puc millorar la meva autoestima? Per millorar la teva autoestima, el primer que et diria és canvia el teu diàleg intern. Canvia la teva manera que et parles a tu mateix. Això, pas número 1. Pas número 2. Quan tu et parles bé a tu mateix, canviarà tota la teva emocionalitat i començarà a canviar les teves creences i la teva identitat. La nostra identitat està formada per un sistema de creences de qui som nosaltres. Llavors, qui som nosaltres? Doncs som moltes coses, no? Però aquestes coses poden ser veritat o poden ser mentida. És igual tant si és veritat o mentida, el que és important és si això t'ajuda o et limita la teva vida. Perquè si tu ets feo però et creus guapo, et sentiràs millor que sent guapo i creu-te feo. Entens el que vull dir?
Sí.
Al final tot és subjectiu, no? Llavors hem de començar a parlar-nos bé a nosaltres mateixos, en el nostre diàleg intern, per anar modificant les nostres creences sobre qui som nosaltres. Això seria el pas, per mi, més important.
Molt bé, Albert. Doncs hem contestat ara sí, les 10 preguntes que diu el ChatGPT, que són les que més gent es fa sobre psicologia i autocreixement. Per acabar, com si fos una secció normal, tens alguna frase?
Una frase? Aviam, deixa'm pensar. Sí,
que...
va.
És que anava 3 segons.
Una frase de Nelson Mandela. Ser valent no és aquella persona que no té por, sinó aquella persona que sap conquistar la seva por.
Que bé! Doncs moltes gràcies, Albert, per aquesta supersecció per tu improvisada.
Gràcies, Aina.
T'esperem d'aquí 2 setmanes.
Merci, adéu.
L'aixur me'n ve a buscar amb talles forques i garrots. Vaig al bosc i soc buscar i a les viles soc vilar, però soc sempre perillós. Tinc una bèstia dintre meu.
Acabem el matí de diumenge, com sempre, amb l'energia ben amunt, ben alta, perquè ja ens hem acabat de despertar de tot. I com podeu intuir, ja tenim aquí a l'estudi els nostres companys, el Nil Coral i el Marc Martí. Bon dia, com esteu? Tinc el Marc Martí castigat de cara a la paret. Ara no sé què feies allà a la cantonada.
Et xulo de costat, perquè si no s'acopla i ens foten bronca. També sentint.
I si no, hem d'anar a l'otorrino.
Sí.
A l'otorrino.
I torrino.
Anem a l'otorrino?
Home, esperem. Esperem que tardem una miqueta. No falta gaire.
Jo he fet una revisió, ja no me'n recordo quan.
A l'otorrino?
Sí, però em vaig fotre una hòstia amb els diables a l'orella. Hòstia, saps que m'acabes de recordar molt fort que tinc?
Ves tu, mira, que si no acabaràs com mi.
Ves que potser se t'ha passat.
L'Aina Soler m'ha de dir les coses 5 o 6 vegades des de...
Què?
Això, això.
Sí, sí, sí.
Heu fet el tot.
No ho sé, hòstia, hòstia. Mira, m'ha anat bé això, aquest inici. Som-hi!
Sí.
De què parlarem
avui? Avui, família, us portem un tema que és bastant sucós. Un tema que en teníem ganes de parlar d'aquest tema. Sí, sí, sí. És un tema que quan ens l'anuncien, sempre ens fa aquella il·lusió. Però quan arriba, s'acosta. I t'envien una targeta amb un seguit de números.
Amb un número de compte.
És la factura del banc?
No! És quan et conviden a un casament!
Oh!
Sí!
Quin meravellós moment.
Avui venim a parlar dels casaments.
Bodorrios en català correcte.
Exacte.
Bodorrios. Els bodorrios en català correcte.
Si busqueu a Pompeu Fabra, us surt el primer.
Fonfeu, pare, Fonfeu.
Sí, doncs, correcte. Teníem moltes ganes de parlar d'aquest tema, sempre i quan que ningú se senti ofès, eh? Perquè...
No, mai.
Nosaltres, mai. No.
Amb els nostres programes sempre intentem que la gent estigui el més tranquil·la i el més contenta possible.
En quin moment et podria sentir ofesa o ofès en un programa nostre?
No passa res, però la pregunta és...
Sí.
Heu anat a un casament últimament?
Sí.
Jo sé que heu anat últimament.
Ah, tu ho saps, això,
jo sé que tot... Vilafranca ha anat... Bueno. No, perquè Pip Vilafranca ha anat a un casament. Déu meu senyor,
sí.
Per favor, humanitat, reestructureu-vos. La infanta vilafranquina es casa, Déu meu, quin despropòsit.
La infanta vilafranquina, m'encanta.
Home,
va ser un privilegi, tot s'ha de dir, va ser un privilegi.
M'encanta.
Va ser molt guai. Déu però sí, meu. Sí, a part d'aquest...
Jo últimament què vol dir?
Bueno, l'últim any o 2 anys, va.
Sí, dos anys.
És en el que et queda... Tinc problemes tècnics.
Sí,
tinc algun problema tècnic.
Què us passa?
I ah, no... ja està, jo era problema meu.
El meu no s'arregla anant a l'otorrino ara mateix.
Jo, abans de que vinguessis, estava sentada aquí.
Bueno,
i tot funciona.
No passa res, continuem.
Perquè el Marc Martí, quan arriba, em treu el lloc de jefa.
No passa res.
I es posa de jefa.
No, és veritat, això. Sí. No canviem de tema. Estava parlant sobre l'assistència en casaments en els últims 2 anys. Què tal?
A mi m'ha passat allò de que de cop en un sol any tens 3 casaments.
Això és una cabrona. No feu això.
Això és una ruïna.
Jo sempre penso, què vas néixer al revés?
Si és una ruïna, un,
clar.
3, què has de fer?
Plorar. Jo vaig plorar.
Treballar molt.
Sí. Bueno, no, jo, clar. No, de fet, sí, jo l'any passat vaig tenir 3 casaments de cop. Sí, no, és una, o sigui, que et fa molta il·lusió.
Sí.
Ens estimem, em caus bé, per això em convida, suposo, o no ho sé. Però No, de fet, eren dos familiars i un amistat.
El familiar no pagues tu.
El familiar... No, de fet... No, si vaig pagar un. Sí, un, el d'amistat.
El d'amistat.
El d'amistat. Els familiars no es paguen.
És obligatori?
El, bueno, anar-hi.
Les dues coses.
No, jo sóc dels que... O sigui, bueno, hi ha un punt de... si et cases i fas un show business espectacular, és problema teu.
Ah, exacte.
Què vull dir?
Que jo sisplau, faria, sisplau, jo, aprofundim en això.
Jo et faria un regal? Sí. Sí, perquè, bueno, és un moment així vitalici, jo què sé, doncs jo doncs et faria un regal. Ara, jo et faria un regal i et pagaria 150 euros per uns coberts? No.
Aquí ens estem mantenint. Les coses clares?
No. No,
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 no.
Vull dir que jo, si vols, vinc amb el tàper amb carn arrebossada. Sí. Però que jo el que vull és passar una estona amb tu.
Exacte.
I que ensenyis el teu vestit i que aquest cookie, sí, sí, em sembla meravellós.
I acompanyar-te en un moment tan difícil.
Sí, o sigui, per acompanyar-te el sentiment i jo què sé, pues, comprar-te un nínxol... Algo.
Sí.
No, però, hòstia, hi ha un punt de desorbitat. Que jo soc fan del show business d'aquesta liada. Sí, però si
però paga-la tu.
Però contracten per actuar-hi.
Clar, o sigui, oi que jo no em caso?
No.
Bueno, perquè primer també s'ha de tenir parella perquè és art.
Exacte, ja volíem això.
Bueno, no, jo si em caso mai serà un mirall.
Ah, aquest no et donarà mai problemes.
No.
Com a molt l'has de netejar de tant en tant.
Sí,
bastant,
bueno,
va bé,
però... fotre-li una netejada.
Sí, sí, sí.
A la vida, i per molt que no sigui un mirall, també va fotre-li una netejada de tant en tant. Perquè, hòstia, sí, la higiene, a vegades, no tinguéssim dubtes.
Alguns més que altres, però sí. Perquè estem d'acord amb tot això que acabem de dir, mm-hmm, però una pregunta, jo almenys personalment me la faig. Mm-hmm. Per què segueix casant la gent?
És que no perquè s'estimen!
Però que no n'aprenem.
És xulo.
Perquè Disney va dir, caseu-vos!
És xulo casar-se.
Això no va dir Disney, eh? Això va dir un senyor que s'escriu a dins d'un llibre que es diu la Bíblia.
Ho va dir ell, com a tal, caseu-vos? Mm. Bé, això és un dubte que tinc, perquè jo ja em foto amb l'església i després dic, no tinc prous fonaments a vegades.
És que a mi hi ha una cosa que a mi em xirria de la teoria cristiana.
Sisplau.
I és que...
Només una?
La principal és que Jesús...
Sí.
Era jueu.
Sí.
Partir d'aquí. Au. Feu.
Bueno, doncs...
I què passa? Fins aquí la teva aportació?
Sí. O sigui, que tot el que fem no era el que feia ell.
Òbviament que no. I no. Jesús, com no tal, com, segurament com no era, era blanc, com que l'estan pintant.
Tampoc.
Sí.
Tampoc.
Era blanc,
blanc
i català.
Era, clar. I sí, perquè els seus pares es deien Josep i Maria.
Ah!
És que, clar, que això, nano, no hi ha res.
I mira, totes les àligues porten un colom a la boca.
I és veritat.
Perquè el van caçar i van dir, me'l quedo.
Sí, te'l queden. Que em van explicar, aquesta festa major de Vilafranca...
Aquesta?
Sí, aquesta. Em van explicar que antigament hi havia llocs que el colom de la boca de l'àguila era un colom viu.
Sí, i que anava amb gavieta.
El lligaven.
Aquí també.
I no us fa vergonya, això?
Però a tot arreu.
Per favor, és tradició.
A tot arreu era de veritat el colom.
Em van explicar que... El colom el lligaven viu a l'inici...
I arribava mort.
I acabava mort.
Bueno, jo em marejaria, eh?
Home.
I amb aquell cervellet, una vomitadeta tonta, sí, jo faria.
Una vomitadeta.
Després també n'hi havia de dissecat. Bueno, ara
sí,
suposo que
dissecat,
és dissecat,
no?
També.
No
sé, sí.
Suposo. Bueno, no ho sé. Ja, la gent de l'Àliga, si ens està escoltant, que espero desitjo com a bons vilafranquins que ens estigueu escoltant, que ens truquin ara mateix en directe i que ens resolguin el tema.
Sí, sisplau. Era un tema que em va deixar preocupat, eh?
I la gent que en els casaments fa volar coloms?
Fàbula,
o sigui, no mentalment, que hi ha molts que sí,
dir,
però...
Jo em prenc més d'un d'aquest.
El maltracte animal dintre els casaments,
papallones.
Ah, molt millor.
Sí, papallones.
Molt millor.
Després hi ha el
larves, que els hi fotin larves.
Sí. Després hi ha el típic poni, que està allà al pati, perquè els nens imbècils que vulguin puguin pujar sobre d'aquell pobre animalet.
De nens, no de ponis.
I li deixin l'esquena feta un cristo.
Jo això ho he vist a festes d'aniversari,
bueno,
també.
Ja parlarem d'un altre dia de les festes d'aniversari. De moment ens estem parlant dels casaments.
Sí, per favor.
I hi ha una cosa que se'ns escapa sobre la pregunta de per què la gent es segueix casant.
Sí.
Pot ser que... En part, hi hagi aquesta èmfasi per casar-se, aquestes ganes, només per la farra que et pots fotre aquella nit.
No.
No, eh?
No. O sigui, el de la farra és un compromís social que tothom es sent obligat i ningú vol.
Exacte.
Com que ningú vol?
La farra, tothom va al casament per la cerimònia.
Hòstia.
Tu, el moment de la festa és una puta merda que has de fer cara bonica, jo què sé, doncs... T'obliguen a veure de la barra lliure, t'obliguen...
Sí,
bueno, no sé, jo és la part que sempre m'intento saltar.
Sí. Sí.
L'únic que no sé per què vaig sortir... Sí.
Quan acaba la missa ja pots marxar.
Bé, és que amb el mossèn, ja de bracet, l'agafo I som-hi, iau.
Sí, evidentment.
I cap a on?
I cap a on?
I cap a on?
Cap a l'Eucaristia.
Ai, 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 ai.
A prendre l'hòstia. No, per favor, per favor!
Cuidado!
No, ten.
Ets massa gran, Nil, encara.
Sí, ja he crescut, ja, vaya putada.
Ja no agrades.
Amb les avantatges que tenia abans. Quan no tens barra lliure perquè ets massa petit, tens una altra barra. Si us plau,
prou.
Ens denunciaran.
Barra cristiana. És normal.
Ai, 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 ai.
I va, anem a algun, una mica,
no, sí,
una mica personal.
Per la farra, per la farra.
Sí, sempre. Sempre.
Benvinguts a Cine les Farres i amb bon rotllo.
I amb mossens, també.
I els mossens... No, perdona. I els mossens o els que fan la cerimònia.
Sí.
Que després queden a la festa...
Els jutges de pau.
Són els millors. Sí, però família... Cuidado. Família que el mossèn es queda a la festa...
Que partin els nens.
Bueno, o...
No sé per on anava ara la cosa. Estem tornant al mateix...
Els pobres mossens estan pillant. Sí, deixem els mossens que no es casen, pobres.
Sí. Sí. Bueno, al cap i a la fi, qui va dir que ens havíem de casar, eren qui representen.
És raro que... Sí, un moment. En quin moment dius caseu-vos, però jo no em caso? O sigui, és com el metge que t'opera els ulls i porta ulleres, jo no me'n fio.
Mai.
Llavors, tu em dius casa't, però jo no em caso. Perquè estan casats amb la... Perdó.
Exacte.
Perdó. No. Ara, al meu cap... Com es... Anava a dir heterosexual. Un moment.
No,
què m'està passant?
Hòstia,
què m'ha passat?
Què passa avui?
Com
què
es
passa?
Diu? Ateu. Ateu. Hòstia, com fos l'ateisme amb l'heterosexualitat?
Déu-n'hi-do.
Estic fatal.
Déu-n'hi-do. Molt bé. A veure, una pregunta una mica més d'un gaire personal. Sí. Vosaltres us voleu casar?
Sí.
Sí.
Oh!
El meu padorri ja està tot preparat.
Sí, eh?
Sí, tot pensat ja.
Ai, a tu?
I tant.
De vedet?
Ai, sisplau.
Amb bezoneres?
Sisplau.
Oh, mira,
sí?
Només per això...
Sí?
Ja et dic jo que només per això li dic que sí.
No me lo creo. Notición. Si ens volem casar...
Sí.
No.
No, eh?
Bueno, és que... O sigui...
Festa de l'amor, digue-li. Festa de l'amor entre aquí.
De però jo això també ho vull fer.
És un casament.
No,
és
jo vull...
És un casament canviat de nom.
Celebrem que ens estimem.
És un casament.
I això de fer de hippie, tampoc.
Sí, eh?
Exacte.
És que a mi, en el
és que,
moment...
Clar, el concepte que...
Fins que l'amor t'ho separi.
Ai, però això tothom sap que és mentida.
Perquè el mates abans.
Clar, però és que llavors per què ho fas?
És igual, és una festa de l'amor i aquesta part dius, bueno, més o menys. Fins que l'amor ho separi, ja veurem.
Ah! No, ja, és que jo casar... És que és una cosa que se m'he plantejat tampoc.
Sí,
sí, veig com una ficció. Sí. És com una petita ficció que dic, pues ho vaig veure en una pel·li i ho he vist en directe, però perquè algú ho ha fet.
A mi és una cosa que m'agrada veure, com t'ho diria jo, en els altres.
Sí, saps? És allò com que mai em passi a mi.
Sí, però ho disfruto amb altres, això sí que és veritat.
No, aviam, o sigui, que ha de ser, preciós, jo crec que ha de ser preciós si ho fas amb, si amb la persona que estàs al teu costat realment per X, un o l'altre, o els dos us ve de gust, ha de ser preciós.
Home, és que si no us ve de gust...
Sí, no,
clar.
Si estem allà obligats...
No, però vull dir que aquesta gent que per si sola... Jo em vull casar la vida. Saps aquesta gent que...
Sí,
jo em vull casar.
Vull casar-me.
Amb qui? Jo què sé. Jo vull trobar-me algú amb qui casar. Jo em vull casar.
Jo sóc així. A mi m'és igual amb qui.
Clar, jo això no ho sé entendre.
Sí, no.
Aquesta frase m'ha dolgut inclús a mi.
Ves, noi, que s'ha d'escoltar de vegades, eh?
En algun moment, jo em vull casar.
Sí. Amb qui? Ja ho veurem.
Amb qui?
Amb el mossèn.
Ja us informarem de tot això.
Ens anirem enterant.
Però igual que els fills. Tu vas tenir fills?
No.
Si volguessis tenir fills...
Si volguessis tenir fills seria... Però clar, o sigui, jo en general a la vida jo voler tenir fills, no. Jo perquè, vale, Nil, tu a la teva vida un objectiu és tenir fills, no. Que em trobo que estic amb una persona al meu costat amb qui realment ens ve molt de gust endinsar-nos en aquesta aventura de muntanya russa.
Perdona que et talli, vull dir, jo crec que tu pots ser pare o mare.
Sí.
Sense la necessitat de tenir una parella.
No, no, totalment d'acord, no. Però llavors jo no vull ser pare o mare.
Vale,
o sigui,
vale.
Bueno, pare, bueno, mare també.
Que et vulguis sentir, exacte.
Sí, jo vull ser-ho tot. Soc egocèntric. No, o sigui, jo per mi sol no.
Vale.
O sigui, jo com a tal, no.
Però si estàs amb una parella, no pots ser-ho sol. És això que... ho vam parlar un dia. Que tu sí que creus que estan en parella...
Jo conec una relació on un es considera que és pare i un es considera que no és mare. I els fills no són dels dos. O sigui, els fills el portava ell de paquet.
Ja el portava, però si el tens...
Clar, no, si el tens...
Tenim parella, aquella persona acaba pillant.
Home, sí. De fet, la persona que no es considera mare... pilla com a mare.
Exacte.
Jo mai li he volgut dir, però saps? Sempre és com, no, no, ui, es nota un huevo que no tens fills. Com ha anat al col·le avui, saps? És una miqueta així. Però...
Sí, sí, del tot, del tot. Una cosa que també abans hem parlat...
I vosaltres voleu tenir fills?
Jo, mira, jo et diré una cosa.
Jo 5.
Sí, això ho hem parlat en algun moment, no sé si aquí o en algun moment.
Pot ser, en algun moment.
És una cosa que ens persegueix.
Tu quants? Per anar-los sumant.
A mi m'agradaria tenir filles o fills. També et dic, m'agradaria tenir filles.
Criatures, sí. Filles.
A mi m'agradaria molt. Tenir dos nenes. M'agradaria moltíssim. Vinga. Però cada vegada sóc més conscient de com puja tot i de quin futur els hi podem donar. Ja, aleshores, hi ha un moment en què realment em plantejo si, pobra canalla, si nosaltres potser no ens podem jubilar.
Sí.
Què culleres els
hi deixem?
Ara sí,
el món.
Ara sí que podrem.
Sí, als 70!
No. Que ara les mitges jornades compten com
això
a una.
Això és veritat.
Sí.
Llavors, el meu dubte, que ho he d'investigar, és si tu tens 4 mitges jornades, que és el que devem tenir més o menys els 3 d'aquí...
Més o menys.
Sí. Un dia treballat compta com a 4?
No.
No.
No flipis. Carino. No cal que investiguis.
La banca sempre gana, eh?
Exacte.
La banca sempre gana.
Una cosa que també parlàvem, no? Vull casar, i és un tema que l'altre dia vaig veure per un documental a la tele, que això fa molts anys que dura, de les noies que estan obligades a casar-se amb persones que directament doncs, s'hauria d'actuar d'alguna manera amb tot això. Perquè vaig veure nenes de 5 anys casant-se amb tios de 30, 40, 50 anys.
Totalment.
Que, a més, ells anaven cap allà i deien que els salvaven la vida. Perquè, si no, aquelles nenes quedaven desprotegides del tot, eh? I que era algo molt normal, doncs, no sé. Creiem que potser la manera de casar-se, des d'aquí reivindiquem
home,
fortament...
És una nada d'olla.
Aquesta gran això merda no, sobre els casaments.
Però no pots fer-hi res, perquè és cultural. O sigui...
Mira, Aina, a mi que em diguin que és la seva cultura, jo puc respectar una cultura fins a un punt.
No, tu pots no respectar-la.
Vale.
O sigui, no estar-hi d'acord.
No ho respecto gens.
Però no ho podràs prohibir mai.
No, jo...
O sigui, hauries de canviar tota la cultura del país
jo,
per erradicar
exacte,
això.
Jo crec que la política del país hauria de prendre mesures bastant dràstiques.
És que no és la política, és la cultura.
Vale, però és que al cap i a la fi és una explotació sexual per un tubo.
Sí, però hi ha molts que ja veuen que allò no va bé.
Falta,
no, clar.
I que darrere de tot
falta
això...
Falta moltes coses a tot arreu.
Darrere de tot això deu haver-hi molts calés.
És preocupant.
I,
és preocupant.
Exacte.
Sí. És algo que ens preocupa. I canviant també, ara tornant a la part que anàvem una miqueta abans, la gran frase final en què toca dir el sí a dalt l'altar, fins que la mort ens separi. Què tal, això?
Home, em sembla... O sigui, jo com a dramaturg ja ho veig molt bé.
No, sí.
O sigui, es va treure un... Allò, jo, el dramaturg va dir, espera, que tinc un momento de clímax.
Foto aquí la frase que et cau rodó.
Com ho fem èpic?
Clar, no, és aquell moment que són les trompetes i els violins i apareix l'arcàngel Gabriel i els dimonis per sota, allà tots, tots surten a la vegada.
Tot. Pastorets.
I vens d'un en l'amor i en l'enfermedad.
Sí, és que sempre és com lo bueno y lo malo. Dic, jo lo malo, pa què? Ja tengo bueno, suficiente
sí,
malo. Jo,
exacte,
no.
S'ha de compartir,
Compartiu, que és bonic fins que...
Compartiu fins a un cert punt, també.
Sí, vull dir, això que quan comparteixen aquestes coses, jo que sí, tingues dignitat
sí,
o alguna
sí.
Cosa. No, però fins que la mort us separi. Hòstia, depèn del ritme de vida que portis. Vull dir, si et cases a Las Vegas, potser sí, que després del casament...
Au!
Fins que la mort us separi, perquè
ja
d'aquí dos dies ja estem.
Pim-pam.
No, fins que la mort us separi. Bueno, potser hi ha gent que sí que no, que ha de ser preciós. Vull dir, envellir al costat d'una persona mentre tot estigui clar i tot estigui mínimament al lloc.
Bueno, jo, per altra banda, és una frase que quan me la diuen se'm fa molt gran, tio.
Home, és que... Però si a més, a mi hi ha un punt... Em va encantar, no sé qui m'ho va dir, una àvia de Torrelles, una senyora gran de Torrelles, em va dir, a mi se m'ha mort el marit i encara no ens han separat. I vaig dir, oh...
Ai, coqui. Però estem enfocant-ho molt tota l'estona al casament catòlic.
No, és que, no, és que no. El casament...
Bueno, però també
només, això també... de la mort que ho separi, només el casament catòlic, no?
Per això, que només estem enfocant... O sigui, el casament
frase...
civil, diuen...
No,
és igual
no,
el que diuen.
Estan parlant de la frase.
Però el civil també fas uns vots d'una manera o d'una altra.
però sí, fas però, els vots que vols.
Però tu te'ls escrius i dius, vale. Porque te quiero mucho, mi amor, y te voy a comer.
Això es pot fer, eh? Això es pot fer.
Sí.
Doncs si ens casem així, et dic que sí. Ai, no
però llavors no podràs ser Montserrat.
Bueno, depèn, Montserrat depèn dels diners que paguis.
Vol ell, Montserrat, eh?
Aquesta és l'altra, aquesta és l'altra, sí. Jo sempre he dit, si m'he de casar per...
Quina sorpresa, eh?
Sí. Si m'he de casar per alguna església, em casaré a Montserrat.
Ai, Déu meu, ai, Déu
sí, meu. Sí, sí, sí. Que...
O tot o res.
Però Marc, però per favor.
Sí.
I la nostra lluita de carrer?
Amb la patrona. De vinga, testimoni.
Vinga, 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 em va, vinga, em va.
I agafem...
Llavors la... no podré venir pezoneres?
Sí, a la festa.
M'encanta.
Però amb els ombros tapats.
Sí.
Pezoneres
sí.
I ombros tapats.
Els ombros han d'anar tapats?
A l'església, sí.
Les espatlles
sí.
Han d'anar tapats?
Sí, sí.
Però les pezoneres no.
No cal.
Uau, m'encanta! I la cadera com ha d'anar?
Bueno,
les cartutxeres tapades, però l'entremig no?
Turmells tapats.
Vale.
I a partir d'aquí, festa, noi.
Ja tinc l'outfit.
Turmells no cal, eh?
Turmells
perquè
no.
Perquè si és de dia, tu pots anar amb un vestit
curt. De nit has d'anar amb turmells tapats?
A l'església? De nit és vestit llarg? Bueno, protocol casament.
Està flipant.
Ja et diré jo perquè has d'anar amb turmells tapats al dins d'una església, és una altra història.
No. A l'església pots anar amb els turmells tapats.
Clar. Clar.
Ombros.
El tema és les espatlles, eh?
Ombros, ombros.
Vas provocant. Culleres, la... Com es deia? La... Jo era molt jovenet aquí. Elsa Pataki, que fer un pataki és la posició que ella es va inventar,
sí,
per això,
clar, clar.
Que és donar l'esquena i girar el coll de la manera com ella només ho sap fer, i va ser criticada molt fortament per un acte que va fer, que també, doncs, estava allà dintre, que no em facis explicar
sí,
què coi,
no.
Però se la van menjar per ensenyar els ombros.
Llavors se'n mengessin cada cop que ensenyo els ombros.
Ah!
Déu meu! Doncs no ho sabia, doncs ho tindré en compte per comprar-me unes ombreres.
Sí, ja sí, sí, sí. No, no tenim més punts, ja. Hem
vale,
acabat els punts.
Dir, resolt el tema de queixar-se dels casaments? Us heu quedat a gust?
Bueno, simplement que...
Que feu farres,
sí. Sí, feu farres. Celebreu que us estimeu. Sempre. Això s'ha de celebrar. Però, cuidado. Hòstia, és que...
M'encanta, cuidado!
Ja està.
Clar, impacta, eh?
Clar.
Ostres, doncs... us imagineu això? Això que estem escoltant, eh? Jo visualitzo...
És banda sonora de casament Disney.
Sí, però jo visualitzo... Ara.
Aquesta
això.
És la bona!
Això.
Anava a dir, amb això ens acomiadarem.
Amb això marxem ja.
Ara em quadra més. Doncs moltes gràcies, nois, per el vostre programa tan amorós d'avui. I ens
us
tornem
estimem.
A veure la setmana que ve.
Que vagi molt bé!
I visca els Valerio!
Arriba el moment més trist del programa.
Sí, també, del programa.
Per mi és el més content.
Escolta'm una cosa. Tu et vas ensenyar a casa teva que de fora sempre s'ha de quedar bé?
Mira, me la suda.
Tu has de quedar bé amb la gent. No pot ser.
Aviam, és que no es pot treballar cada dissabte i cada diumenge. I els dijous, també, ara.
Ara. No ho sabeu, és una novetat, ara, els dijous, també. No, això que està dient és mentida. Senzillament una persona que té poques ganes de viure en general, però sí. En el fons està contenta i feliç de poder conduir aquest programa
tan
estimat.
És el somni de la meva vida.
Et faré fora. Et faré fora, perquè s'ha de cuidar les persones que ens escolten.
No,
com entens?
Passa que, saps què? Com que no hi ha feedback amb aquesta gent, jo no em sento connectada a
bueno,
elles. Jo vinc aquí a xerrar sí. Sola perquè no parem de dir-ho, l'audiència.
No, és que només ho dius tu, també estàs enfadada tu, llavors
sí.
La gent diu, si s'enfada, ara no ho faig.
Clar, jo per mi aquí vinc a xerrar i després sí que algú em diu, la meva mare t'escolta, la meva àvia t'escolta, però... Ningú em dona feedback. Jo
però
necessito
perquè...
que @penedès cap de setmana ens digueu hola, guapes.
Molt
ja
bé.
Està.
Doncs, audiència, esteu escoltant això, envieu-li un missatget a l'Aina, que estic
sisplau.
Contenta i ens deixi treballar tranquil·les.
Que...
Dit això, marxem, que és el teu moment més desitjat.
Sí.
Tornem demà. Adéu-siau, que vagi bé.
Adéu.